Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El temps dona una treva a terra després de deixar a la darrera borrasca 103 incidents repartits per les illes a causa principalment del fort vent. Hores d'ara, l'avís actiu de l'AEMET és només per mala mà, taronja, això sí, a Menorca, amb ones que podrien arribar als 12 metres. El temps, com dèiem, dona una petita treva i, malauradament, el que torna és la sinistralitat a les carreteres. Fa només unes hores de matinada, passades les dues, un jove de 17 anys ha resultat ferit molt greu després d'haver estat atropellat a la carretera que va de Lloseta a Inca, la MA2110. I a Eivissa, ahir capvespre, un accident entre dos cotxes i una moto va deixar 5 ferits, un d'ells greu, a la carretera de l'aeroport. I en tenim més de successos per contar, però abans avançam, com sempre, altres temes en titulars. Als centres de salut hi haurà al manco un pediatre i un metge de família per cada torn durant la vaga de metges. Aquesta propera setmana, Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Els PACs tindran uns serveis mínims del 100%, igual que les ambulàncies i els hospitals. Es mantenen els serveis crítics.
L'Associació Balear d'Agències Immobiliàries es posiciona al costat del govern per donar incentius als propietaris que no pugin el preu del lloguer i es manifesten en contra de la idea de l'executiu central de penalitzar els que ho facin.
Consideren que penalitzar els propietaris provocarà que aquests retirin els seus pisos del mercat de lloguer. Paral·lelament, les immobiliàries consideren que cal amb urgència més habitatge públic.
L'Ajuntament d'Eivissa declararà dimarts 8 barris de la ciutat zones turístiques saturades i en reconversió.
Això ha de permetre agilitzar els tràmits, fer-hi obres de modernització i de reordenació de l'oferta per a turistes. Unes reformes per millorar la qualitat que apunta el consistori no implicarà més places hoteleres.
Només la quarta part de les pedreres registrades a les Balears roman operativa.
De les 220 pedreres queden 59 actives. Can Xoreta Falanitx és la darrera que ha rebut una negativa s'explotada.
I Betres Televisió continua avui la seva programació especial per oferir-vos les rues de Carnaval.
Joana Maroto i Joan Ferrés es posen al capdavant de les retransmissions per fer-vos arribar les rues de Palma, Lloseta i altres municipis que avui sortiran omplit de disfresses i colors als carrers de Palma.
I anem ara amb la previsió del temps, que, com dèiem, avui dona una petita treva al manco terra, perquè la mà, com dèiem, continua l'avís de l'AM. Tomàs Salón, què tal? Bon dia.
Bon dia. Després d'una nit de tramuntana i de temporal marítim associada a la borrasca Oriana, avui esperam un diumenge més tranquil. En general, el vent bufarà de ponent, ho farà amb alguns cots moderats i una situació marítima encara alterada a la costa exposada en aquesta direcció, però és cert que tant el vent com la mà aniran millorant al llarg del dia. S'esperen més estones de sol també durant la jornada amb permís d'alguns intervals de núvols alts que poden ser més presents sobretot durant el capvespre, però que no anuncien l'arribada de noves precipitacions. Quant a la temperatura, avui poques variacions respecte a les d'ahir. Les màximes quedaran entre els 14 i els 16, puntualment els 17 graus. La situació per la pròxima setmana també sembla de major estabilitat. En general, estones de sol amb permís de núvols alts, el vent es podria reforçar una miqueta demà cap al sector de les Pitiuses i la mà anirà millorant, però és cert que encara mantindrem àrees de forta maror a les costes exposades a la direcció del vent de l'oest.
Gràcies, Tomàs. Pel que fa a les carreteres, atenció, perquè avui de matí es corren els 10 quilòmetres de Platja d'en Bossa. La prova d'atletisme començarà a les 8 i mitja i anirà i tornarà pels 3 primers quilòmetres de la carretera de Set Salines per passar després a la part urbana pel carrer de la Gamba Roja, la carretera de Platja d'en Bossa i el carrer de la Murtra, també d'anada i tornada. A les 9 i mitja serà el torn dels corredors federats. I també tens pels esports a l'informatiu matí, Xisco Ribas. Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca cercarà retrobar-se la victòria a Somos. Els vermells s'enfrontaran al conjunt andalús quan siguin les 9 del vespre. El tècnic Iago Arrasate haurà de triar en quina parella de central sortir, si bé continuar Martín Valgent i David López, o tornar a posar Antonio Raillo, que ja està recuperat. A la primera federació, l'UD Eivissa rebrà camises la visita del líder, el Sabadell, quan siguin les 4 de l'hora baixa. I a la segona federació, tenim els següents partits a les 11:30, València B, Poblense, i a les 12, 4 partits, Alcoià, Atlètic, Balears, Porrera, Girona B, Sant Andreu, Andratx i Torrent, Societat Esportiva Eivissa.
Són les 8:05, Ivan López és el control tècnic, començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Les darreres hores han estat especialment accidentades a les carreteres. Fa unes hores, passades les 2 de la matinada, un jove de 17 anys ha resultat ferit molt greu després de ser atropellat al quilòmetre 3 de la carretera MA2110, que és la que va de Lloseta Inca.
Segons informa el 061, s'ha aconseguit estabilitzar la víctima al mateix lloc del fet i ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases, malgrat la proximitat d'Inca a causa del greu estat. El jove ha patit diversos traumatismes i, de moment, no han transcendit les causes de l'accident, més enllà que ha estat un atropellament.
D'altra banda, 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit en què s'han vist implicats 2 cotxes i una moto. Va passar ahir capvespre a Eivissa, la carretera de l'aeroport.
El més greu, amb politraumatisme, va ser traslladat per la UVI mòbil del 061 a l'Hospital Can Misses, junta amb 2 ferits més, mentre que els altres 2 varen ser atesos a la policlínica Roser.
La plana de successos ve avui carregada, presó per un jove reincident de Palma de 19 anys que, a més de tenir un extens historial delictiu, és el presumpte causant de l'accident en què va morir un motorista el novembre passat. En aquest cas, l'han capturat després de fugir d'un control i embestir un cotxe de la policia local, deixant un agent ferit.
Presumptament va ser el causant de l'accident mortal, conduïa sense carnet i hauria fugit sense atendre el motorista, però fins aquesta setmana no ha pogut ser detingut. Va ser després d'intentar escapar d'un control de trànsit, fet pel qual se l'investigarà pels delictes contra la seguretat viària, atemptat contra els agents de l'autoritat, desobediència greu i danys. El jutge ha decretat presó preventiva perquè tampoc s'hauria presentat al jutjat per un presumpte cas de violència de gènere.
La seva detenció no ha estat una tasca fàcil. Quan els agents el van aturar, va accelerar bruscament per intentar embestir el policia. Aleshores, es va iniciar una persecució per diverses zones de Palma, circulant de forma temerària. Finalment, però, la persecució va acabar al carrer d'Ortega i Gasset, a la barriada de Rafal Vell. El vehicle policial es va aturar darrere del cotxe del fugitiu i aquesta en fer marxa enrere amb violència va impactar contra el dels agents i va deixar un d'ells bloquejat a l'interior amb ferides lleus a la zona dorsal. El sospitós, llavors, encara va fugir a peu.
Però a l'interior del seu cotxe es va deixar la cartera amb tota la documentació, també 4 sacs en coure, passamuntanyes, potes de cabra i eina. La policia local va confirmar que tenia un ordre de recerca i detenció en jutjat de Palma per la implicació en l'accident del mes de novembre. El van detenir al seu domicili.
I el Consell de Formentera demana prudència i evitar discursos que puguin estigmatitzar arran de la baralla entre 2 grups de menors d'edat i cap vespre al casal de joves que va derivar posteriorment en el llançament de pedres contra el centre de menors tutelats.
La institució formenterenca informa així mateix que després dels contactes entre el presid Portals, la Guàrdia Civil, la policia local i tècnics de menors, s'ha decidit incrementar la vigilància als punts de reunió i trobada de joves formenterencs. Un número indeterminat de joves varen resultar ferits de caràcter lleu en els fets esmentats, d'acord amb la informació replicada per l'agència EFE.
Pel que fa al temps i als incidents que ha deixat, val a dir que la previsió per avui és més bona, però igualment complicada a la mà. De fet, hores d'ara només romanen actius els avisos per fenòmens costaners adversos. A Menorca, al nord i nord-est de Mallorca, l'avís és taronja per ones que podrien arribar als 12 metres i a la resta de l'arxipèlag l'avís és groc. De fet, el port de Mo roman tancat hores d'ara. La Direcció General d'Emergències ha comptabilitzat fins a 103 incidents que han requerit d'actuació a causa de la borrasca Oriona. La majoria han estat a Mallorca.
Concretament, la majoria s'han registrat a Palma, 24 comunicacions d'incidència. També destaca Manacor, amb 9, mentre que a Eivissa, de les 15 registrades, 10, 5 i 5, han estat a Sant Antoni i Sant Josep. A Menorca, més de la meitat, 7, s'han produït a Mahó, mentre que a Formentera tot just s'ha registrat una incidència. Sobretot s'informa, s'han rebut avisos per despreniments i caigudes d'arbres.
Fora de les illes, a Catalunya, el temporal encara ha estat més fort i ha provocat provocat talls de carreteres i ha paralitzat l'activitat tant al nord com al sud de la comunitat.
S'han registrat ratxes de vent per damunt dels 160 quilòmetres a l'Empordà i els 140 al Delta de l'Ebre. Si mateix a Castelló el vent se n'ha enduit plaques solar, planxes metàl·liques i cartells. S'hi han registrat 270 avisos als serveis d'emergències.
Andalusia ha gestionat més de 13.300 emergències des de l'inici de la sèrie de borrasques, amb especial incidència a la província de Cádiz. Només aquest dissabte, el pas de la borrasca ha deixat 657 avisos per fortes ratxes de vent, principalment a Córdoba i Almeria.
La comunitat manté 157 carreteres afectades, de les quals 84 continuen tallades, sobretot a Cádiz i Córdoba. El temporal ha provocat caigudes d'arbres, murs, façanes i plaques solars, així com diversos accidents, alguns amb ferits lleus. El nombre de persones desallotjades puja a 2.841, totes a Cádiz. Davant la millora parcial de la situació, el pla d'emergències per inundacions s'ha rebaixat a situació operativa 1 després d'11 dies en fase 2, mentre continuen les activitats, centenars de plans locals i dispositius de coordinació.
I a Sòria, el Centre de Coordinació Operativa Integrat ha acordat aquest dissabte el confinament i l'inici del desallotjament d'habitatges a Sant Esteban de Gormaz, davant la crescuda del riu Duero.
El cabal supera ja els 5 metres d'altura i registra 274,65 metres cúbics per segon, en previsió que continuï augmentant. La Junta de Castella i Lleó ha habilitat la residència d'Elies La Rambla, antiga escola llar del municipi, com a punt d'evacuació per acollir els veïns afectats mentre es manté el seguiment de l'evolució del riu.
I tornant a les illes, després de tantes setmanes amb el temps tan alterat, alguns opten per anar a miradors i platges per veure els efectes del temporal. Molts ho han fet amb la càmera penjada per immortalitzar el moment, inclús els turistes, que no esperaven tenir unes vacances passades per aigua i vent.
It's been too long because this is not...
És massa llarg, això no és Mallorca. Sabem que Mallorca és plena de sol i això no és normal. Aquest vent està durant massa.
Sí, aprofitant que pareix que dona un pot de tregua, encara que el vent és un poc molest, però bé, mentre no plogui...
Els residents, els que fan feina a primera línia, reconeixen que ja estan una mica cansats del mal temps. No obstant això, també hi ha qui agraeix que plogui de manera tan continuada.
Con este viento, pues la gente no quiere salir de casa... Tampoco hay como ambiente, está todo nublado, el clima va fatal.
La veritat que estem un poc cansats ja, però bueno, ara s'hi ven i estem d'això ara. Gràcies a Déu, perquè si vam passar no va ploure gaire i l'estiu et soc.
A molts pobles de les illes amb cases antigues, quan plou es pot filtrar aigua dels carrers als soterranis vells, que sovint són espais amb molta humitat. Al poble d'Es Migjorn Gran s'han proposat fer que els carrers siguin impermeables, aprofitant unes obres que s'havien de fer. Cristina Tomàs.
A tres carrers d'Es Migjorn Gran, Maria Auxiliadora, Sant Cristòfol i Marquès del Branca, es fa una impermeabilització. Es tracta d'una tècnica que no se sol fer en via pública. L'objectiu és que amb un estelat s'aconsegueixi que no hi hagi filtracions d'aigua als soterranis de les cases antigues. Manel de Febrer és el director d'obres.
És novedosa en el fet de fer-ho a l'obra pública, vale? I es fa bàsicament perquè, com estem en el casc antic, les cases són molt antigues, són molt de marès, habitualment no tenen cimentacions i no tenen impermeabilització les pròpies vivendes. El que s'ha vist és que en altres casos se creen petites filtracions que acaben afectant a les parets.
És una prova de les que es podrien beneficiar els veïns que tenen soterranis a casa seva, com en Bernardino López.
Por la ventana, pues que cuando llovía, como está muy baja, está casi a ras de suelo, pues cuando llovía salpicaba y entraba dentro el agua. No es que entrara mucha, pero bueno, siempre teníamos todo eso lleno de humedad por esta causa.
L'aigua de pluja es recollirà amb els embornals i la xarxa de pluvials i, en principi, diu Manel de Febrer, no hauria de traspassar cap al subsol.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Més coses quan són les 8 i 14 minuts. Milers de metges de tot Espanya s'han manifestat a Madrid per reclamar un estatut propi per a la professió mèdica. La mobilització ha estat convocada per 6 sindicats mèdics.
Aquesta protesta és l'avançada d'una sèrie de vagues mèdiques que començaran a partir de demà dilluns fins al mes de juny i s'han programat també una setmana d'atur al mes.
La consellera de Salut ha establert serveis mínims per a la vaga de metges de la propera setmana. Als centres de salut hi haurà al manco un pediatre i un metge de família per cada torn.
El PAC tindran uns serveis mínims del 100%, igual que les ambulàncies del 061. Els hospitals es mantenen els serveis considerats crítics, com ara urgències, les UCIs i altres tractaments imprescindibles. Es poden veure afectades les consultes programades i les proves i les operacions no prioritàries.
A tot això, la consellera de Sanitat ha respost a la denúncia de saturació de les urgències de Son Espases per part de Comissions Obreres. Manuela García afirma que no hi ha col·lapse. Amb tot, constata que hi ha persones pendents d'ingrés per mort de les estades mitjanes de pacients amb malalties cròniques que retarden les altes hospitalàries i ocupen llits no destinats a mitjana i llarga estada, tot i els reforços establerts. La mirada per solventar situacions com aquestes està posada ara en l'obertura, l'any que ve, del nou centre sanitari de Son Dureta.
Ahora mismo solo contamos con tal general y con Joan Marc, prácticamente, y entonces, claro, la situación es que realmente necesitamos hospitales de media y larga estancia. Esperamos abrir en Son Dureta aproximadamente el primer trimestre del 2027. Entonces allí contaremos con 240 nuevas camas.
I el Servei de Salut renovarà el sistema de recepta electrònica amb la implantació de Sigma, el nou sistema integral de gestió de medicació ambulatòria que substituirà l'actual RELE. El canvi es durà a terme els dies 21 i 22 de febrer i suposarà una millora en qualitat, seguretat, interoperabilitat i eficiència en el procés de prescripció de medicaments.
Durant aquestes dues jornades es produirà una interrupció temporal en l'ús de la targeta sanitària i la recepta s'expediran en paper. Un cop completada la migració, el nou sistema permetrà una gestió unificada del tractament del pacient des de tots els nivells assistencials, atenció primària, hospitalària i sociosanitària, garantint així la continuïtat dels tractaments. Miguel Ángel Benito és subdirector d'Innovació i Salut Digital de l'IPSalut.
Una renovació i una transformació de tota la prescripció i dispensació autonòmica, que no és un canvi solo tecnològic, sinó un model també nou assistencial que acompanya el pacient en tot el seu procés, no? Tant en primària com hospitalària, com sociosanitària, no?
A més, explica Benito, el nou sistema afavorirà la interoperabilitat a escala europea dins el projecte MyHealth@EU, de manera que les receptes electròniques es podran dispensar en altres països de la Unió. Els pacients podran consultar els seus tractaments a través de la futura aplicació Espai Salut i properament utilitzar la targeta sanitària virtual per retirar medicaments a la farmàcia.
Des de Baleares podrem dispensar a los turistas que vengan de los países adheridos al proyecto de prescripción y dispensación europea, y cuando viajemos los ciudadanos de Baleares a estos países adheridos, también nos podrán dispensar la medicación que tengamos prescrita en España.
Es beneficiaran tant els farmacèutics, que podran comunicar-se millor amb els hospitals, com també els pacients, que podran accedir als seus tractaments amb tan sols un clic. Clara Flau és farmacèutica.
Millorem una comunicació amb el centre de salut. Aquesta recepta electrònica nova, el que ens permetrà és que in situ davant del pacient quan duï la targeta sanitària, nosaltres podrem enviar comunicacions en el centre de salut si veiem algun problema relacionat amb el medicament. Una duplicitat de medicament, una falta de subministre, que moltes vegades ara els enviem al centre de salut, ja ho podrien comunicar al metge i donarien una alternativa.
També millorarà de manera significativa la continuïtat assistencial, ja que permetrà que tots els professionals implicats en l'atenció del pacient disposin en temps real d'una visió única, actualitzada i compartida de la medicació activa, especialment en els processos d'alta hospitalària, derivació i atenció sociosanitària. Vicent Terrades és el president del Col·legi Oficial de Farmacèutic de Balears.
Passam d'un programa que ja està obsolet, que té 20 anys, a una plataforma via web que realment obri unes possibilitats i unes funcionalitats abismals en temes sanitaris, com aquesta aplicació que tindran en el mòbil per saber quan li surt el medicament, que tenen disponible.
<fixi-t'ha> L'Associació Balear d'Agències Immobiliàries Nacionals i Internacionals ha mostrat el seu suport a la via d'incentius fiscals impulsada pel govern balear i ha rebutjat també la proposta del govern central de penalitzar a l'IRPF als propietaris que incrementin el preu del lloguer.
El president d'Avini, Daniel Arenas, ha advertit que penalitzar els petits propietaris, que representen prop del 90% del total d'arrendadors, només provocaria una reducció encara més gran de l'oferta del lloguer disponible al mercat. Per contra, proposa un major impuls de l'habitatge públic.
Lo que hay que hacer es construir más vivienda social, ampliar el parque de vivienda para residentes, tanto de alquiler como de venta, poner incentivos fiscales para que estos propietarios, pequeños propietarios que tienen una vivienda, la pongan en el mercado.
Per la seva part, els socialistes de Soia proposen limitar els preus, ampliar el parc públic d'habitatge i combatre el lloguer turístic il·legal com a principals mesures per afrontar la manca d'habitatge al municipi. Les propostes s'han exposat en el marc de les Vesprades Socialistes, que és una trobada de debat celebrada a la capella de les Escolàpies amb la participació d'experts i representants polítics.
Segons el geògraf Antoni Marcus, una persona ha de destinar entre el 73% i el 76% del salari al lloguer, percentatge que arriba al 81% en el cas dels joves. A més, més d'un 35% dels habitatges no es destinen a residència principal. Els socialistes defensen la reconversió d'habitatges buits o turístics en habitatge habitual, la declaració de zones tensades i la creació d'habitatge assequible. També alerten que el 2025 els preus varen augmentar un 14% i adverteixen que la situació dificulta especialment l'accés dels joves que sovint només poden optar a un habitatge si l'hereden.
I més per Mallorca ha sortit en defensa del sector del taxi, a qui diu el govern manté amb l'ai al coc quant a la regulació de l'entrada de llicències de vehicles de transport en conductor, les VTCs, a les Illes. L'executiu té, teòricament, la darrera oportunitat per aprovar el decret que ha d'establir les condicions en què podran operar empreses com Uber o Cabify i determinar quants permisos poden donar-los per a que operin, a més del que es podran donar igualment per a nous taxis a cada illa. Ferran Roses, el diputat de Més per Mallorca.
El govern és completament irresponsable, segueix sense donar resposta a les necessitats de milers de famílies d'aquestes illes que viuen del sector dels taxis, segueix sense dir què pensa fer amb les llicències de VTC, amb la llau de llicències de VTC que estan pendents de tramitar-se, i si pensa regular-ho a través del decret, així com havia promès, o pensa continuar en el moratori. Exigim al govern que s'involucri, que faci la feina que li pertoca.
El cas és que la feina del govern, que més reclama, fa setmanes que està feta. Emperò, quan es va mostrar l'esborrany de la nova normativa al Consell Consultiu perquè hi digués la seva, aquest va trobar que valia la pena donar-hi més detall. I això podria ser l'esmena d'aquesta qüestió el que hauria endarrerit durant format decret al Consell de Govern.
Precisament aquesta del Consell Consultiu és una qüestió que tampoc no ha passat per alt, a més que al·ludeix a les consideracions essencials, diu, fetes per aquest organisme en el seu dictamen. Bàsicament, que s'asseguri que les VTC no poden fer competència directa al taxis recollint clients pel carrer. Ha de ser un servei precontractat, si bé no fa falta fer-ho mitja hora abans, com l'anterior executiu d'Armengol va mirar de regular abans que el Tribunal Suprem ho tirés enrere.
Més qüestions abans de fer una petita pausa. Les forces d'esquerres de Formentera reivindiquen la necessitat de donar suport a la modificació de la Constitució que permeti que l'illa pugui tenir un senador propi.
Critiquen que la Unió de Formentera s'hagi posat de perfil en aquesta qüestió quan els populars decidiren abstindre's en la votació al Congrés. És la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, i el portaveu dels socialistes de Formentera, Rafa Ramírez.
El Partit Popular, la Unió, en aquest cas, juntament amb Compromís, no estan defensant la nostra illa.
És muy triste que no tengan capacitat d'influència en la defensa de los ciudadanos de Formentera.
El senador propi és una demanda històrica per part de la societat formenterera des de que el 2007 va fundar-se el Consell Insular. Amb aquesta figura pròpia s'assumiria l'autonomia plena de l'illa. Escoltam a la futura senadora d'Eivissa i Formentera, Neus Massanet.
L'únic territori que queda de l'estat sense aquesta representació i, per tant, pensam que és important perquè hi pugui haver les especificitats de Formentera es puguin traslladar també i tenir una veu a Madrid.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la banana granel a 1,35 euros kilo, la costilla de cerdo al corte a 5,50 euros kilo, el salmón entero medio de 1 a 3 kilos a 9,29 euros kilo y la barra Eroski Natura a 1,19 euros la unidad. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
La gran vida. Del carrer al cel.
Fem un cop d'ull on estens present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca-Reial Betis a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí! I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
En internacional, segona jornada de la Conferència per la Seguretat de Múnich, en què els Estats Units ha adoptat un to molt més conciliador que l'any passat, quan el vicepresident nord-americà James David Vance va emprar un to molt crític i acusatori contra Europa en qüestions com la defensa, els valors tradicionals i la immigració. En aquesta ocasió, el secretari d'Estat, Marco Rubio...
We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive.
Ha dit que els Estats Units vol que Europa sigui forta i que creu que ha de sobreviure per revitalitzar la vella amistat, en paraules seves, entre els dos continents.
Més enllà d'això, Rubio també s'ha referit a Rússia des del seu paper de mediador entre el govern de Putin i Ucraïna. No sabem si els russos van en sèrio en això d'acabar la guerra i es diuen que sí, nosaltres continuarem posant a prova la seva voluntat negociadora, ha dit el secretari nord-americà d'origen cubà.
En un altre ordre de coses i en relació encara amb la guerra a Ucraïna i l'amenaça russa, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen...
The time has come to bring Europe's mutual defense clause to life. Mutual defense is not an optional.
Ha deixat dit que ha arribat el moment de posar en valor la clausura... La clàusula europea de defensa mútua, volien dir, la qual ha afegit no és una opció, sinó una obligació.
I encara en aquest mateix escenari de la Conferència per la Seguretat de Múnich, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit...
I don't understand why some personalities of the US administration see the reality of the European Union project as a threat.
Afirma que no entén perquè els Estats Units veuen el projecte europeu com una amenaça i ha afegit que Washington haurà d'acceptar una Europa més integrada en el futur.
I encara en aquest context de la cimera de Múnich hem sabut, el Manco, de manera oficial, que l'opositor al règim de Putin, Alexander Navalny, mort a la presó de Sibèria fa 2 anys, va ser enverinat.
És una informació que ha compartit el Regne Unit amb la resta d'aliats europeus, concretament amb una toxina que s'obté d'un granot verinós.
També en aquest marc, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha celebrat aquest dissabte l'amistat i el suport dels països aliats en rebre el premi Ewald von Kleist, atorgat per la Conferència de Seguretat de Múnich al poble ucraïnès.
El mandatari ha agraït un per un el suport internacional a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa. Durant el discurs ha destacat el paper del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha donat les gràcies per haver alineat Espanya amb el suport a Kiev. Zelensky també ha reconegut el compromís de les institucions europees, amb una menció especial a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa.
Per cert, que els bombardejos russos sobre Ucraïna no s'aturen. Al manco, 5 persones han mort en les darreres 24 hores en diversos atacs contra diverses regions del país, segons han informat les autoritats ucraïneses. A les 8 i mitja repassam ara els principals titulars. Ferit molt greu un jove de 17 anys a la carretera de Lloseta Inca després d'haver estat atropellat aquesta matinada.
Un altre accident i capvespre entre dos cotxes i una moto ha deixat 5 ferits, un d'ells de gravetat a la carretera de l'aeroport d'Eivissa.
Pel que fa al temps, Menorca es troba en avís taronja per mala mai, per això el Port de Mou roman tancat.
També el nord i nord-est de Mallorca es troba en avís taronja, la resta de l'arxipèlag l'avís és gros. A terra el temps avui serà més estable després que la borrasca Oriona hagi deixat 103 incidents a les illes, principalment per vent.
Als centres de salut hi haurà al manco un pediatre i un metge de família per cada torn durant la vaga de metges aquesta propera setmana.
Al PACS tindran uns serveis mínims del 100%, igual que les ambulàncies i els hospitals es mantenen als serveis crítics.
L'Associació Balear d'Agències Immobiliàries es posiciona al costat del govern per donar incentius als propietaris que no pugin al preu del lloguer i es manifesten en contra de la idea de l'executiu central de penalitzar els que ho facin.
Consideren que penalitzar els propietaris provocarà que aquests retirin els seus pisos del mercat de lloguer. Paral·lelament, les immobiliàries consideren que cal amb urgència més habitatge públic.
L'Ajuntament d'Eivissa declararà dimarts 8 barris de la ciutat zones turístiques saturades i en reconversió.
Això de permetre agilitzar els tràmits, fer-hi obres de modernització i de reordenació de l'oferta per a turistes. Unes reformes per millorar la qualitat que apunta el consistori no implicarà més places hoteleres.
Només la quarta part de les pedreres registrades a les Balears roman operativa.
De les 220 pedreres, en queden 59 actives. Can Xoret a Felanitx és la darrera que ha rebut una negativa a s'explotada.
I Vetres Televisió continua avui la seva programació especial per oferir-vos les rues de Carnaval.
Joana Moroto i Joan Ferrés es posen al capdavant de les retransmissions per fer-vos arribar a les rues de Palma, Lloseta i altres municipis que avui sortiran a omplir de disfresses i colors als carrers de les illes.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
També ara feim un cop d'ull als titulars més destacats de la premsa. El diari Última Hora obre portada amb un augment molt notable de les investigacions per presumptes fraus amb baixes laborals que s'haurien incrementat fins a un 200%. El titular posa el focus en l'increment de controls i sospites sobre possibles irregularitats en incapacitats temporals.
La fotografia principal és de caràcter esportiu. Aficionats del Betis amb bufandes i banderes al passeig marítim abans del partit contra el Mallorca.
El rotatiu Diario de Mallorca destaca que nombroses empreses constructores rebutgen presentar-se a concursos d'obra pública a Balears perquè consideren que els projectes no són rendibles. El titular subratlla la manca d'interès empresarial davant les condicions econòmiques actuals que hauria deixat desenes de projectes deserts.
La fotografia de portada mostra Abdulak Bulat, fundador d'una clínica mèdica per tractar de forma discreta persones reconegudes amb problemes de salut mental i addiccions.
I el diari d'Eivissa, el diari d'Eivissa i Formentera, obre amb la preocupació generada a Formentera per diversos altercats amb menors migrants implicats.
La imatge principal és més amable, Pura Riera celebrant els seus 104 anys al voltada de familiars mentre es bufa les espelmes.
La capçalera menorquina informa que Mahó i el Consorci han invertit 6 milions i mig d'euros en actuacions a la cantilat al llarg de 24 anys. anys. El titular posa l'accent en les despeses acumulades i el debat sobre la gestió i la continuïtat de les inversions.
La fotografia de portada mostra una vista aèria elevada de l'acantilat i la zona urbana adjacent, amb obres visibles i el perfil marítim de la ciutat.
En clau nacional, El País analitza l'agreujament de la crisi a Cuba amb una economia asfixiada, diu, per les sancions i un deteriorament progressiu dels serveis bàsics. Destaca a la portada l'impacte social i polític de la situació a l'illa.
La imatge de portada és per una gran il·lustració gràfica de Donald Trump amb un pur a la boca.
El Mundo destaca una entrevista amb Alberto Núñez Feijóo, que defensa la necessitat d'entesa entre PP i Vox i fixa posició sobre possibles pactes i estratègia electoral.
La fotografia és pel Popular, que apareix a un despatx institucional durant el moment de l'entrevista.
La portada del diari La Vanguardia se centra en la conferència de seguretat de Múnich, que vos hem comentat en informatiu, i en el gir diplomàtic dels Estats Units, que rebaixa el to amb Europa, però manté l'exigència que el continent s'alini amb les seves directrius.
La imatge de portada per una mobilització multitudinària amb banderes iranianes, aprofitant la conferència.
Són les 8:35 minuts. Arribaran ara tot d'una als esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Informatiu matí. Esports.
Bon dia, començant l'informació esportiva, parlant de futbol, parlant de la primera divisió. El Real Mallorca jugarà a les 9 del vespre amb un rival que sempre li dona problemes a Somos, com és el Betis. Els verdiblans sumen 5 triomfs i un empat als darrers 6 partits jugats a Mallorca. Els de Manuel Pellegrini són el 5è classificat a la Lliga amb 38 punts i es tracta d'un equip molt solvent com a visitant, ja que suma 3 triomfs, 7 empats i només 2 derrotes a la present temporada fora de la Cartuja. Del partit d'avui va parlar la prèvia Jagoba Arrasate. El de Berriatua es mostra molt confiat pel bon moment de joc del seu equip.
Es verdad que venimos de una derrota que urge sumar. Sabemos lo que tenemos enfrente también, un equipo que va quinto en liga, que viene de ganar en el Metropolitano, pero eso lo respetamos y lo tenemos muy presente, pero tenemos que volver un poco a lo que hemos hecho contra el Sevilla, contra el Atleti, los últimos dos partidos en casa, donde creo que el equipo ha estado mejor, con mejores sensaciones, que ha conectado con la afición también y necesitamos, pues bueno, esa simbiosis un poco para derrotar a un equipo que no es fácil hacerlo, ¿no?
Del Betis sap el que li espera per avui.
Sí, a ver, que Betis, es verdad que vienen de ganar en el Metropolitano haciendo un grandísimo partido, sobre todo seguramente porque venían de 0-5, yo creo que tuvieron un rigor y una actividad defensiva muy muy grande y creo que bueno, ellos saben que si tienen eso, luego tienen calidad para poder ganar los partidos, en ese aspecto puede ser un 11 parecido. Creo que van a tener más balón que en el Metropolitano, que normalmente ellos suelen dominar los partidos y veremos.
Antonio Raillo ya está prácticamente al 100% y fins i tot podría sortir el 11 inicial.
Bueno, yo creo que la lesión ya prácticamente ya la ha dejado atrás y ahora sí que lo veo mucho mejor, entrenando ya normal con esa cosa todavía, ¿no? De tener alguna pequeña molestia, pero bueno, creo que es una gran noticia para nosotros que Raillo esté mucho mejor y bueno, ahora pues como es normal, pues entran las dudas, que es lo que quiere un entrenador, ¿no? Recuperar a tu capitán, tener un jugador como David, que lo ha hecho muy bien, y tener a Martín también, que es una garantía. Entonces, eso es lo que queremos los entrenadores.
Per cert, per part del Real Betis, Manuel Pellegrini no podrà comptar amb el Cucho Hernández, Ximi Ávila, Héctor Bellerín, Lo Celso, Isco ni amb Rabat. I d'aquesta jornada número 24, ahir es varen jugar 4 partits. Espanyol 2, Celta 2, Getafe 2, Villarreal 1, Sevilla 1, Alavés 1 i Real Madrid 4, Real Societat 1. I per avui a les 2, Real Oviedo Athletic Club, a les 4 i quart, Rayo Vallecano Athletic de Madrid, a les 6 i mitja, Llevant València i a les 9, Mallorca Betis. I demà tancaran la jornada a les 9 del vespre, el Girona contra el Barça. Recordem que l'enfrontament entre Mallorca i Betis ho podreu seguir en directe en tota la prèvia a partir de les 7 i 4 minuts del capvespre aquí a IB3 Ràdio. La primera federació, l'UD Eivissa, rebrà avui a Can Mises el líder de la categoria, el Sabadell. Els de Miguel Álvarez són 13ens amb 29 punts, només 2 per damunt del descens. I a la segona federació, els 5 representants balears jugaran aquest migdia els partits corresponents a la jornada 23. El primer en jugar serà el líder, el Poblense, que ho farà a les 11:30 al camp del València Mestalla, i a les 12 del migdia el Porrera rebrà la visita del Girona B, l'Atlètic Balear s'enfrontarà a l'Alcoià a domicili, la Societat Esportiva Eivissa visitarà el camp del Coe al Torrent i l'Andratx s'enfrontarà a un dels rivals més difícils de la categoria com és el Sant Andreu. Escoltam un dels reforços del mercat d'hivern del conjunt andritxol, Javi Fernández Romano.
Y la verdad que vamos a San Andreu con la mayor motivación y con las ganas de traer los tres puntos que los necesitamos, sobre todo para alcanzar el objetivo y salir de esta situación en la que nos encontramos ahora.
I a la tercera federació, i Santanyí 3, Josetense 2, Collerense 0, Cardassà 1, Rolet Molinà 1, Manacor 2, i els partits entre Portmany, Mercadal i Son Cladera, Inter Eivissa, es varen haver d'ajornar. I per avui tenim Mallorca B, Platges de Calvià, Penya Esportiva Binissalem, Alcúdia Formentera i Felanitx Constància. Recordem que tots els partits del conjunt balears de la segona federació els podreu seguir a partir de les 12 del migdia en directe als programes Postres en Joc, i també el partit de la primera federació entre l'UD Eivissa i el Sabadell, que ho podreu seguir aquí a IB3 Ràdio a partir de les 4 de l'hora baixa. En futbol sala, desè triomf de l'Illes Balears, Palma Futsal. Osasuna Magna sempre va anar per darrere el marcador. Els gols de Deivao, Alison Neves, David Peña i Denis, més la soberbia actuació de Carlos Barrón, varen ser determinants de cara al definitiu 4-2. El capità de l'Illes Balears, Palma Futsal, va aturar un penal i dos dobles penals. Sense cap dubte, decisiu de cara al triomf final. L'escoltam a Carlos Barrón, els micròfons d'IB3 Ràdio.
Bueno, disfrutando de jugar y todo, bueno. Tengo que estar contento. Desde aquí agradecerle a todo el mundo porque la verdad que me siento muy arropado. Cada vez que juego, cada vez que no juego, cada vez que doy un pase por Palma, por cualquier lado, la verdad que estoy eternamente agradecido, como ya te he dicho, disfrutando cada vez que salgo, con los compañeros, con todo.
Un triomf molt important per la igualtat que hi ha a la competició. Escoltant l'entrenador Antonio Vadillo.
Siempre es importante ganar. Lo importante es la línea que lleva el equipo, y el equipo está fenomenal, está espectacular. Está muy confiado, está con mucha confianza, está jugando a un nivel muy, muy alto y ahora que hemos recuperado todos los jugadores, pues esto evidentemente va a potenciar mucho al equipo.
Y a la segunda división, empate a 2 entre Gasifreta Athletic y Málaga. En bàsquet, a la Lliga Challenge, jornada 29, victòria de l'Azul Marino. L'Azul Marino es va imposar 82-53 lliure argi. Així, el conjunt d'Albert Antuña continua líder i pendent de que es disputi el partit entre Melilla i Celta, ja que les gallegues es troben a només 2 punts amb aquest partit a manca de disputar-se. I a la segona FEB també continua líder el Clas Sant Antoni, nova victòria per 98-54 contra el Benicarló. I recordar que la primera FEB es juga a les 12 del migdia el derbi entre Figui Mallorca i Estia Menorca. Els mallorquins són desers en 9 triomfs, mentre que els de Javi Zamora són 8ens en 10 victòries. Escoltam el tècnic del Figui, Pablo Cano.
Això
presentan un roster un poco más extendido del que nos enfrentamos al principio de temporada, con incorporaciones trascendentales y de muchísima importancia, como lo son McFadden, como lo es su origen, que ambos están en un gran momento. Y bueno, presentan características súper marcadas, un juego súper vertiginoso, con muchísima cantidad de tiro de tres puntos. Qué tipo de tiros nosotros recibamos y cómo, sobre todo, defendamos los segundos extras de las posesiones, o sea, el rebote, va a tener muchísima relevancia en lo que va a ser el resultado final.
Escoltant també l'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
Nosotros no tenemos tampoco complejo y tenemos mucha ambición, ¿no? Seguramente volvamos a disfrutar de un montón de aficionados del Este allí, en un ambiente súper sano. Pues es un punto extra de motivación, de ilusión y sobre todo también de responsabilidad muchas veces. Que están haciendo las cosas súper bien, que se agarran a la pista, que trabajan muy bien y que seguramente pues veamos un partido como el de la ida, ¿no? Que se resolvió por detalles y que fue un partido muy, muy intenso y muy emocionante.
Aquest derbi entre Figo i Palma i Estia Menorca es disputarà a partir de les 12 del migdia i serà oferit en directe per IB3 Televisió. I a les 6 de l'hora baixa, el Palmer Bàsquet s'enfrontarà a l'Eima Coruña. El penúltim rep la visita del líder. Escoltam el tècnic local, Juan Idíez.
La pelota está en nuestro tejado y eso me alegra porque los chicos saben que cuando están, estamos muy bien parados en el campo y lo demostramos el otro día. Ahora falta que nos lo creamos y que en el entrenamiento mantengamos ese nivel alto de intensidad, de agresividad, para luego poder trasladarlo a la pista. Entonces, bueno, hoy vamos a entrenar, mañana vamos a entrenar muy fuerte y bueno, y esperamos poder llevar esto el domingo a la pista.
I acabam amb voleibol a la Superliga masculina, victòria a domicili del Conet Balear Manacos. Alexis González van batre per 1-3 al Benidorm i continuen quarts a la classificació. I a la Superliga femenina, derrota de la Barca Menorca per 3-7-0 contra el Haris. Fins aquí la informació esportiva. Tornarem a les 12 del migdia al programa Esports 3 en joc en tots els partits de la segona federació i després a les 4 el partit de l'U d'Eivissa contra el Sabadell i a les 7 en tota la prèvia el Mallorca-Betis aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb Esports en Joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línia, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí! I també al canal de YouTube d'IB3 Esports.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensant que ens comuniquem bé per a ella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
8:48, seguim a l'informatiu matí. L'Ajuntament d'Eivissa informa que serà dimarts quan finalment farà la passa de declarar 8 barris de la ciutat zones turístiques saturades i en reconversió. És la mesura que ha de permetre, per exemple, acometre la modernització del passeig de Platja d'en Bossa, la connexió per a vianants entre Ses Figueretes i Es Viver, a més de la reforma de l'avinguda Pere Matutes Noguera.
Així, a més dels esmentats, la resta de barris afectats per la declaració són el de la Marina, Esprat de Vila, Dalvila i Talamanca. Això ha de permetre agilitzar els tràmits, fer-hi amb la participació d'inversió pública obres de modernització i de reordenació de l'oferta per a turistes que no implicaran més places hoteleres, sinó millorar la qualitat, expliquen a la Regidoria de Turisme de Vila.
Les empreses mallorquines en presència a Cuba reestructuren la seva operativa per adaptar-se a la falta de combustible. Alguns hotels s'han tancat per reagrupar clients amb mancos establiments i alguns empresaris començaran a importar combustible de països propers.
Algunes cadenes hoteleres han tancat establiments i han reagrupat clients per optimitzar l'energia. S'adapten així a la restricció de combustible a l'illa, que han minvat el nombre de turistes que hi arriben i que provoca talls de corrent horaris. Lázaro Criado és el director d'Hotels Valentina Cuba.
Per afavorir que els hotels que quedin oberts quedin amb prou clients. I com que no hi ha demanda suficient per tots, doncs se tanquen hotels.
La falta de demanda ha fet reenfocar els clients per aquesta altra empresa que fabrica productes alimentaris per hotels. Preveuen que l'exportació cap a Cuba i la producció que fan a l'illa baixi un 50%. A més, començaran a funcionar en combustible que importaran ells mateixos. Toni Vicenç és director general d'Oltelsa.
Nosaltres ja tenim els permisos i la nostra idea, pues, és enviar el nostre propi combustible de l'aparto des de qualsevol país pròxim allà. Envia-lo directament com a combustible, directe per nostres camions.
Els empresaris com Criado tenen l'objectiu comú d'optimitzar l'energia disponible i això passa també per reorganitzar els treballadors.
Tenim els treballadors en els hotels, de manera que fan diverses jornades seguides.
Com ho han fet a 17, una empresa de serveis de comunicació amb seu a Cuba des de fa 8 anys. Els 15 treballadors que fan feina fan teletreball i s'alternen per anar a l'oficina. Antoni Pons és el director executiu de 17 Comunicació.
Però sí que han reduït molt la presència perquè a veure què dificultat de transport, és a dir, si hi ha combustible, el transport públic també està més malament i evitar el transport innecessari.
Els es complica fer previsions de com avançarà la situació, però estan preparats, diuen, per afrontar la incertesa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Més coses ara mateix en el registre miner de les Balears hi consten 220 pedreres. D'aquestes, 59 estan actives i 47 estan en procés de restauració dels terrenys. A la resta, no hi ha moviment. 60 han caducat, 29 estan inactives i altres 25 paralitzades. Mallorca és l'illa amb més pedreres registrades, 164, seguida de Menorca amb 31 i Eivissa amb 21. A Formentera en són 4. De les que estan en funcionament, la més antiga i també la més gran és la de Sonamat, a Porreres, amb més d'un segle d'activitat. La darrera en posar-se en marxa ha estat la de Can Vicenç, a Llucmajor, fa 3 anys.
Regularitzar la situació per reprendre les extraccions és l'objectiu que persegueixen des de fa de més d'una dècada els propietaris de la pedrera de Can Soret a Felanitx. Fins ara, però, sense èxit i sense activitat extractiva. I, de moment, la situació continuarà igual. Com ja va passar fa 3 anys, s'ha tornat a desestimar la sol·licitud d'adequació i restauració de l'explotació presentada per la propietat amb la voluntat de reactivar-la. Alfons Gómez és el director general d'Indústria del Govern.
S'avalua l'impacte ambiental d'aquest projecte i és el que fa favorable o desfavorable el projecte, no? Després també estan sotmesos a l'avaluació de residus, perquè després ja la restauració normalment se fa a través de residus que venen tratats i diguem, aquests són els dos òrgans que es cap a decir fan que un projecte sigui favorable o desfavorable.
Va obrir portes l'any 1992 amb una autorització per explotar 93.600 metres quadrats durant 30 anys, però en fa 15 que està aturada, entre d'altres coses, afegeix Gómez, per manca de llicència municipal i per estar ubicada en la zona Anell, l'ordre a restaurar els terrenys com estaven i tancar.
Així l'espai no s'ofreix i també això dona aquesta passa a que les canteres no estiguin tan mal vistes, no? I també se veien com unes oportunitats de generació de biodiversitat.
Pendents de conèixer el seu futur estan ara mateix altres quatre pedreres de Balears. Amb la nova llei d'ordenació minera de les Balears del 2014, totes les explotacions han hagut de passar per un procés de regularització, explica Gómez.
No fa més que tornar a avaluar aquestes explotacions per tal de complir en totes les que se disposava dins la llei i sobretot passar la evolució ambiental que s'obligava dins aquesta disposició transitòria.
En el registre miner de les Illes hi consten 220 pedreres, la majoria d'àrids, 60 estan a plena activitat.
I la bassa de reg de Sarrota Santa Eulària hauria d'estar completament operativa per aquesta propera campanya de reg, però l'Aliança per l'Aigua la considera una solució insostenible perquè per omplir-la s'està emprant aigua de salada. Alberto Ferrer.
L'entrada en servei de Sarrota, després de gairebé tot un any en proves, serà el punt i seguit a una història que arranca el 1995, quan va començar la construcció d'una bassa amb capacitat per més de 200.000 metres cúbics d'aigua. Havia de solucionar la set del Camp Eivissenc amb aigua regenerada de les depuradores, però l'alta salinitat ha fet que després de desenes de milions d'euros d'inversió s'hagi hagut de recórrer a mesclar-hi 87.000 metres cúbics d'aigua desalinitzada, gairebé la meitat de la seva capacitat, que és una opció insostenible per l'Aliança per l'Aigua. Toni Tur és el seu portaveu i també és el president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni de Portmany.
Perquè estava tota la instal·lació obsoleta i gairebé abandonada, s'ha tornat a posar en marxa, però s'està fent amb aigua de salada. Regar amb aigua de salada és insostenible ambientalment i econòmicament.
Els agricultors aposten per tancar el cicle de l'aigua, reduir la infiltració salina per tal que les depuradores de l'illa regenerin correctament un recurs escàs. Els nuclis urbans han de fer servir aigua de salada i l'han de consumir tot l'any.
Tot el que són nuclis urbans s'aprofitin de les desaladores, inclús en hivern. En estiu està clar que les desaladores no donen abasto. I després, per altra banda, en estiu, prioritzar els usos i parlar de regular el consum. És veritat que hem tingut aquestes pluges excepcionals que ens donen tranquil·litat per aquest estiu, però si en feim un mal ús ja pot ploure el que vulguem que mai entendrem a prou.
És el que s'han compromès a fer per primera vegada els consistoris de l'illa, perquè d'aquesta manera es deixarà descansar els aqüífers que s'han recarregat amb les darreres pluges després de fregar una situació crítica per la sobreexplotació acumulada dels darrers anys de sequera.
Carnaval també entrarà per la porta gran aquí a Ivetres Televisió amb una programació especial carregada de rues i disfresses.
Avui aquesta casa us oferirà en directe les rues de Lloseta i de Palma. Joan Ferrés i Joana Maroto es posen al capdavant de les retransmissions per fer-vos arribar a través de la pantalla desfilades plenes de color, música, espectacle i creativitat.
Així com ahir moltes rues es varen passar avui diumenge pel mal temps, d'altres sí que es varen celebrar. És el cas de Manacor.
Som un grup de balladors, de balladores de Manacor, una escola de ball, i cada any fem una comparsa, i aquest any podem estar aquí als anys 60.
Pues nosaltres som la classe de la graduada i anem de tribu i d'indis.
Anem vestit de mosques i això és el nostre manjar.
Recordem que les rues de Maó, Ciutadella, Alaior, Eivissa i Sant Josep de sa Talaia s'han passat avui diumenge i en el cas de Calvià es passa el dissabte que ve. I el Carnaval de Ciutadella no seria el mateix sense l'estudiantina del Cercle Artístic, un còmic amb 145 anys d'història que, tot i haver desaparegut durant mig segle, ha sabut renéixer i passar de generació en generació fins avui.
Una setantena de cantaires i músics s'han recorregut, com mana la tradició, als principals carrers de Ciutadella per compartir cançons populars i omplir-los d'ambient festiu.
I és una tradició que els jovents cercaven doblers per anar a estudiar fa molts anys i volien anar a cantar i les societats els van apoyar per replegar doblers.
La d'esbord sempre és diferent perquè sortim al matí, és mixta, cantant homes i dones i feim un corregut per diferents llocs que ens conviden a cantar i feim al matí, donem un pot d'ambient en el poble.
Aquest any han fet més d'una vintena d'aturades entitats socials i culturals, una celebració molt arrelada que suma ja gairebé segle i mig de vida.
Falta una mica de gent jove, perquè, bueno, la gent jove és mala de motivar avui per avui.
Ens han d'animar, ens han d'animar.
Per a molts participants, cantar a l'estudiantina és cosa de família i de tota la vida.
Mon pare fa molts anys ja cantava, i savi meu també. Des de l'any 1885, o ja la meva família sempre ha cantat.
I ja fa 41 anys que sortim, i és un dia molt polit. Alegram el poble, en cançonetes, i que ho puguem fer molt d'anys.
Assagen cada setmana des de novembre per aquest dia tan esperat, i ni tan sols l'amenaça del mal temps els ha llevat el somriure.
Faran sortit sol, estaria pluia i ja no plou, i ara prest sortirà sol.
Plogui o faci sol, l'estudiantina continua omplint de música i alegria els carrers, demostrant que les tradicions viuen mentre hi hagi veus que les canten.